Notícies migdia, amb Núria García.
Són 2:15, hi haurà o no cavalcada de Reis a Sabadell? Una pregunta encara sense resposta. Segons ha avançat el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, al Cafè de la Ràdio, ara mateix estan treballant en diversos escenaris possibles que s'implementaran en funció de quina sigui l'evolució de la pandèmia. De la Rosa aposta per mantenir l'activitat, però adaptant-la als protocols de seguretat per evitar contagis.
Al final preferim això, que hi hagi activitat cultural, no? És el que parlem sempre, i sentir-nos segurs a no aniquilar-ho tot i aturar les activitats. Per tant, tot i que és una mica més incòmode, com a mínim saps que d'aquesta manera tindràs l'activitat garantida.
S'espera que els casos positius vagin en augment amb l'arribada del fred, sent els mesos de desembre i gener els més crítics. Sens dubte, això condicionarà l'arribada de Ses Majestats als Reis de l'Orient, que per a la tranquil·litat dels més petits no passaran del llarg de Sabadell, però que de ben segur ho faran en un format diferent al conegut fins ara. És una de les notícies destacades d'aquest dimarts 29 de setembre, però en tenim més, que ho resumim tot seguit.
Titulars.
La Bosch i Cardellach perd el seu director, Karen Madrid. Molt bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Benau, la mort als 69 anys a conseqüència d'un càncer.
Una pèrdua que transcendeix les parets de la Fundació, amb seu al carrer d'en Font. Benau era un home arrelat a la ciutat i en especial amb el seu passat tèxtil. La secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich, ha recordat el seu vincle amb l'historiador local.
Trobaré a faltar el Pep. Per mi era un company, de treball. Vam fer servei de cercle d'entitats, vivíem cada dia junts, el parlàvem, el treballàvem, el construïem. Vaig tenir la sort de demanar-li fa poc una classe, que jo volia una classe d'història del Gremi, i jo sempre explico que va ser un dels moments macos de la meva vida escoltar el Pep donant-me una classe magistral de Gremi de Fabricants.
Josep Maria Benaúl era doctor en filosofia i lletres i va ser director de l'Arxiu Històric de Sabadell entre els anys 1986 i 1991. Des del maig del 2019 era director de la Bosch i Cardellach.
Quim Torra presenta un recurs d'empara al Tribunal Constitucional.
La defensa del president de la Generalitat confia que el recurs sigui acceptat i que la inhabilitació quedi en suspens de forma cautelar. L'endemà de la inhabilitació, Torra ha visitat els presos de Lledoners.
Àngel Martínez en esports podria ser la gran novetat del Centre d'Esports Sabadell per rebre diumenge les Espanyol.
El capità Laquinat ha complert els 3 partits de sanció que va rebre per l'expulsió a la semifinal del play-off contra la Cultural i podria debutar enguany a segona divisió contra el seu equip de formació. A les 2, a l'Hotel Suís, serà el convidat d'excepció.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem amb el repàs de la previsió meteorològica. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada i ho fem parlant de la presència d'alguns núvols. Per una banda, hi ha força núvols alts que estan deixant el cel entrenyinat, però també n'hi ha alguns de baixos cap al nord de la zona i no es descarta que aquests puguin descarregar 4 gotes durant aquestes primeres hores del matí. Tant la presència d'aquests núvols baixos com la presència de núvols alts han permès que la temperatura mínima hagi estat més alta que la d'ahir, per tant, tenim un ambient menys fred, però tot i això, per exemple, a Odena tenim aquests 7 graus o a Barcelona ciutat 17 graus. A mesura que avança el dia, els núvols s'han d'anar trencant, ha d'anar dominant el sol i avui la temperatura màxima serà força agradable, similar a la d'ahir o puntualment més alta. De cara a demà, la temperatura continuarà pujant i també dominarà força el sol. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara com funciona el transport públic de la mà de la Cristina Adrián, que ens acosta tota la informació relativa al transport públic des del Transmet. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Primer de tot, hem d'advertir als usuaris a l'estació Barcelona-Sants, els trens de la R2 de Rodalia de Catalunya circulen en demores que poden superar els 15 minuts. Sense deixar Rodalies, recordeu que també hi ha funcions per obra a les línies R1 i R4. Les línies de les metres autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen a normalitat per la metropolitana. I és tot el moment des de Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. I pel que fa a les carreteres catalanes, en aquests moments hi ha alguns problemes a la ronda de litoral, volíem dir. En sentit-nos de la Trinitat, s'acumulen 4 quilòmetres de circulació lenta. També s'està donant pas alternatiu, en aquest cas, a Vallirana, la Nacional 340, en direcció, en aquest cas, a Barcelona. Hi ha un carril tallat a conseqüència d'un vehicle avariat. Passen 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Sabadell es troba en una situació estable epidemiològicament parlant, però ens trobem en un escenari molt canviant. De fet, els experts del Taulí creuen que el pitjor de la pandèmia arribarà entre el desembre i el gener, coincidint amb els mesos de temperatures més baixes. Unes dates assenyalades, celebrem el Nadal, en què ens haurem de fer a la idea que no podrà ser igual que altres anys. Alba Vergés, consellera de Salut, considera que la limitació d'un màxim de 6 persones en les reunions socials es mantindrà en vigor i que també tocarà replantejar les cavalcades de Reis, un dels moments més esperats del Nadal, sobretot per als més petits. L'Ajuntament de Sabadell Caren hi treballa des de fa mesos per garantir que es pugui fer.
El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha afirmat en una entrevista al Cafè que encara no han pres cap decisió sobre la celebració de la cavalcada de Reis i afirma que es mantenen a l'expectativa sobre l'evolució del coronavirus a la ciutat.
L'Ajuntament de Sabadell ja està a l'expectativa. Evidentment, com ja hi ha ajuntaments com aquesta setmana de Terrassa ja ha decidit doncs, que no farà la cavalcada. Nosaltres encara estem amb l'escenari habitual, no hem tocat res. El que sí que és veritat és que portem molts mesos treballant en altres escenaris possibles. Tenim pla B i pla C, per si de cas, les situacions doncs, més complicades de brots.
En qualsevol cas, el regidor de Cultura no vol renunciar a gaudir d'un Nadal el més normalitzat possible. Ara bé, avisa que sigui com sigui, al final, el seguici reial, caldrà seguir uns protocols de seguretat molt determinats.
Ens hem de sotmetre a tots els protocols i, per tant, la cita prèvia és imprescindible a dia d'avui. Hem de tenir molt controlat qui ha accedit en un espai, perquè si es donés una situació de contagi hem de poder fer traçabilitats i poder informar les persones que estaven en aquell moment que han estat exposades doncs, a un possible contagi i, per tant, això demana que hi hagi cita prèvia amb totes les dades. Això és la gran diferència, evidentment, amb les altres edicions de Nadal a la ciutat.
Carles de la Rosa prefereix no llançar les campanes al vol i evitar el desengany que va suposar la cancel·lació definitiva de la Festa Major arran dels rebrots a la ciutat durant l'estiu.
Com dèiem, la situació a Sabadell es manté estable, però els casos positius confirmats no paren de créixer. En les últimes 24 hores se n'han sumat 51 més, la qual cosa eleva la xifra acumulada des de l'inici de la pandèmia als 3.936 contagis confirmats per PCR. Mentre que si es compten totes les proves realitzades, els positius pugen fins als 4.566.
En canvi, per segon dia consecutiu, Sabadell no ha registrat cap mort per Covid-19 i des del començament de la crisi sanitària el volum global és de 381 defuncions a la ciutat. Respecte ahir, el risc de rebrot ha pujat 2,5 punts i ara se situa en el 107,09 per sota dels valors de la setmana del 12 de setembre, quan era de 192,69 punts. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus es manté en el 0,71, la mateixa que ahir, mentre que la taxa de confirmats per PCR és del 63,53 per cada 100.000 habitants. Aquestes són les dades globals del municipi, però quina és la situació al Taulí? A hores d'ara hi ha 77 pacients hospitalitzats, 5 dels quals a l'UCI.
En l'àmbit educatiu, el coronavirus continua obligant a aïllar grups sencers i a hores d'ara a Sabadell hi ha un total de 22 classes confinades per haver estat en contacte amb un positiu de Covid. Aquesta és l'última actualització facilitada pel Departament d'Educació. La situació més greu la trobem a l'Institut Ferran Casablanques, a la Concòrdia, amb 3 grups en aïllament, 85 persones en total i 4 positius acumulats al centre. Cervatora, a la Creu Alta, té 2 grups confinats, 54 persones i 2 positius confirmats, des de l'inici del curs. Amb tot, si ens fixem en el conjunt de centres educatius, amb algun positiu o alguna persona en aïllament, el nombre d'escoles i instituts afectats puja fins a la cinquantena a la ciutat. Arreu de Catalunya, en aquests moments, hi ha 1.144 grups escolars confinats per un positiu, 82 més en relació a l'últim balanç. Ja han reobert dues llars d'infants a Barcelona i hi ha dos centres totalment tancats arreu del país.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Passen 10 minuts de dos quarts, la Fundació Bosch i Cardellach està de dol per la mort del seu director, Josep Maria Benaul, ahir arran d'un càncer que patia des de feia un any. L'entitat ha suspès tots els actes d'aquesta setmana com a reconeixement a la seva figura, que liderava el càrrec des de la primavera de 2019 i que el va mantenir fins al final. Tot i saber que Benaul tenia una esperança de vida d'un any, la Fundació Bosch i Cardellach ha volgut comptar amb ell al peu del canó. En aquest sentit, no s'han emprès encara els tràmits per escollir qui li prendrà el relleu. Ara, segons l'amic de Benaul i membre de la Fundació Bosch i Cardellach, Manel La Rosa, és moment de recordar-lo. Una de les facetes que destaca és el seu caràcter revolucionari, que venia de la seva joventut. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Va ser un jove radical dels anys 70, brillant, amb algunes intervencions socials polèmiques en aquell moment, i amb aquesta figura, des d'aquest punt de vista, diguem-ne, molta gent el recordem amb la imatge de brillantor i de radicalitat d'aquell moment, no? El que passa que ho ha continuat després amb solvència i amb un treball sí, rigorós, però tot plegat, diguem-ne, forma el conjunt de la personalitat. Per tant, diguem-ne, és aquell jove convertit en persona gran després.
La Rosa destaca que Benaul és un dels millors historiadors del passat tèxtil de la ciutat. Entre altres coses, va recollir i plasmar la història del gremi de fabricants de Sabadell. Per la seva secretària general, Núria Emeric, Benaul era la persona que millor es coneixia l'entitat i es va acabar convertint en un més de l'equip.
El Pep Benaul és la persona que es coneixia fil per randa l'arxiu del gremi. O sigui, nosaltres tenim un fons bibliogràfic important lligat en el món tèxtil, qui coneixia bé el món, el nostre arxiu bibliogràfic era el Pep Benaul, era d'alguna manera part nostra, nosaltres així el sentíem, així el valoràvem i així el valorem. Nosaltres ens costa molt pensar que no el tenim, però jo crec que el Pep Benaul per sempre més estarà amb nosaltres.
Ai, Maric, que confia que la ciutat reconeixerà i retrà homenatge a Josep Maria Benaul per les seves aportacions a Sabadell i al conjunt del país.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Continuem endavant. Les obres del CAP Calllonga estarien a punt de començar, ja que la retirada de les prospeccions del terreny on s'ha de construir l'edifici estan en marxa. Diversos veïns del barri han vist moviment de camions els últims dies que estan retirant terres del solar. Segons fonts municipals, seria la darrera part de l'estudi arqueològic que s'ha dut a terme a la Ronda Europa 522, un pas necessari abans de començar les obres. De fet, en feia referència Francisco Navarrete, president de l'Associació de Veïns, en una entrevista al programa Al Matí.
El CAP está en marcha, están sacando tierra y hay camiones y va para adelante, porque lo que habían ahí abajo enterrado no era cosa arqueológica, eran masías viejas y se ve que las construían bajo tierra. Y entonces ya están sacando toda la tierra.
Tot i que seria una molt bona notícia pel barri, l'inici d'aquestes obres, la construcció del CAP ve amb retard i els veïns haurien preferit que s'escoltés més la seva veu a l'hora carent de dissenyar aquest espai.
Navarrete considera que l'edifici és massa petit per assumir tota la població de Canllong, mentre que Tània Cauvera, de la Unió Veïnal del barri, apunta que hauria de tenir un aparcament soterrat.
Yo voy pidiendo opinión a los ciudadanos de Canllong. Uno me dice de que ya que se inician las obras, de hacer un subterráneo para, por ejemplo, que la gente que vaya a visitarse, para, ya que hay también ya problemas de
plazas de parking, ¿no?
Sí. En la ciudad del barrio, pues que se haga un pequeño aparcamiento debajo del ambulatorio.
Els presidents de les dues entitats veïnals han participat en l'espai als nostres barris d'aquesta emissora. En general, denuncien una falta d'equipaments històrica al barri i que molts projectes promesos es queden a mitges. En aquesta llista hi trobem l'Escola Virolet i l'Institut de Canllong, que encara funcionen en barracons, la rehabilitació de la plaça Lisboa i el Parc de les Aigües, una estació de Renfe, una biblioteca o la regulació del trànsit dels seus carrers. De totes les demandes, la finalització de les obres de la plaça Lisboa és prevista per principis del 2021 i la construcció de l'escola Virolet hauria de començar a fer-se realitat abans que acabi l'any.
La celebració del Dia Internacional de la Gent Gran es mantindrà aquest any a la ciutat, malgrat l'actual context de pandèmia de coronavirus i que el públic de la commemoració és col·lectiu de risc. Per això, el programa d'activitats s'ha adaptat amb una limitació de l'aforament i amb la retransmissió dels actes a través d'un canal de YouTube.
La regidora de Cicles de Vida, Sònia Sada, assegura que la commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran és aquest any més important que mai, sobretot tenint en compte que les persones grans han vist completament alterada la seva vida arran de la pandèmia. Sada insisteix que cal un acompanyament perquè recuperin la normalitat.
Però enteníem que havíem d'acompanyar-los i fer-los veure que podien retornar a tenir vida social i a tornar a les activitats que feien fins ara, però emmarcades en unes noves mesures de seguretat, de salut i en grups més reduïts. I així és el que hem anat fent durant tot aquest temps. L'equip de Cicles de Vida ha treballat durant gran part de l'estiu per garantir que aquestes mesures es podrien aplicar.
Aquesta celebració suposarà l'estrena del nou canal de YouTube que pretén oferir una programació fixa durant tot l'any per la gent gran.
Entenem que com que a l'estadi de la pandèmia no sabem cap a on fluctuarà, els hem de donar l'oportunitat a la gent gran de la ciutat que pugui interactuar i que pugui tenir activitat. Com ho farem? Habilitarem un espai dintre del mercat central, un escenari, on les entitats, amb formats molt reduïts, podran anar a gravar o bé fer en streaming algun tipus d'actuació en un format molt reduït, com dic, de persones i amb un temps.
L'acte central del Dia Internacional de la Gent Gran serà aquest dijous a les 5 de la tarda a la plaça Federic Mompou amb l'orquestra Fusión. El mateix dia, a les 11 del matí, es farà la lectura del manifest.
I des de Gent Gran Sabadell viuen amb moltes ganes la celebració després de mesos d'aïllament i de relacions i activitats molt limitades. De fet, la presidenta de l'entitat, Maria Rosa Mota, denuncia que el col·lectiu de gent gran ha estat arraconat durant la pandèmia.
Mota lamenta que s'ha mogut cel i terra perquè els nens poguessin tornar a l'escola mentre la gent gran segueix amb una limitació de relacions amb els seus familiars. De fet, destaquen declaracions al Cafè de la Ràdio que l'enyorança cap als nets els pesa molt.
Aquella abraçada, aquell petó, és enyorar les converses que tens amb ells, que no sé, vull dir que els nets quasi t'expliquen més i et parlen més que quasi no els fills, no? Perquè els fills van a la seva, tenen la seva feina i quan venen de treballar es posen a fer la feina de casa. Vull dir, els nets, no sé, vull dir, t'expliquen les preguntes i tal, il·lusions i ai, que, no sé, vull dir, és un tracte molt malós, molt carinyós, molt d'acord amb els nets i això doncs, no el tenim.
Mota fa una crida a buscar fórmules perquè la gent gran pugui recuperar les seves relacions tant amb la família com amb els amics. Així mateix reclama que es tornin a programar activitats que els permetin entretenir-se i tenir la sensació de normalitat malgrat les mesures de seguretat.
I afegim un parell de punts més. Accés lliure a les 7 biblioteques públiques de Sabadell.
Ja no cal demanar cita prèvia per anar-hi, tot i que aquest sistema sí que es manté per a les entitats que vulguin organitzar algun tipus d'activitats en aquests espais. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha assegurat que és una bona notícia. Són declaracions al Cafè.
En principi es podrà utilitzar pràcticament de forma lliure. L'única restricció és que tot llibre que s'hagi consultat s'haurà de situar en quarantena durant 48 hores. No són 15 dies com les primeres fases, ara són 48 hores, però es podrà accedir de forma lliure a la col·lecció.
Amb tot, l'aforament encara és limitat i la devolució dels documents cal fer-la per la bústia externa de retorn com fins ara.
Presentació de la novel·la abans de les 5, que som a casa Sabadell.
Es tracta del llibre guardonat amb el 40è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana. La presentació es farà demà a partir de les 7 del vespre a l'Espai Cultura Fundació 1859 i comptarà amb el seu autor, Albert Forns.
Continuem parlant de cultura perquè el dissabte 7 de novembre és la data escollida per celebrar una nova edició de l'Indocumentari al Festival de Cinema Documental de Sabadell. Serà ja la quarta, de fet. Arriba amb canvis i amb diverses mesures de seguretat derivades de la Covid-19. El certamen tindrà una part que es projectarà en viu de manera presencial i una altra carent que es podrà veure en línia.
El seu impulsor, Nando Caballero, ha explicat al programa al matí que la celebració ja s'ha hagut d'endarrerir diverses vegades.
A nosaltres ens ha passat el que li ha passat a tothom, que hem tingut bueno, cancel·lacions i molts problemes. El festival s'anava a celebrar al maig, però evidentment al maig estaven en plena pandèmia i confinament i van posposar al setembre. Ho feien a l'Estruc, però al Teatre de l'Estruc, però ara a finals de bueno, fa unes setmanes teatre de l'Estruc, doncs, per un problema de renovació d'aire, doncs, també han tingut de suspendre totes les seves activitats.
Les dues primeres edicions van ser a la fresca a la capella de Can Gambús. A causa de la inseguretat meteorològica i el fet d'haver d'esperar que es fes de nit per la llum, van decidir posar-ho a un lloc interior. Caballero explica que les truques projectaran presencialment els guanyadors.
Preveient aquestes coses, doncs, el que hem fet és això, fer un part online i una altra part presencial. A l'Estruc, el dia 7 de novembre, dissabte 7 de novembre, el que farem serà, bueno, una de les sales, ho farem dintre d'una de les sales de l'Estruc, que es pot ventilar i, bueno, que compleix amb les mesures de seguretat que ha aprovat l'Ajuntament, i allà projectarem el curtmetratge, el llargmetratge guanyadors del festival.
Els altres quatre documentals seleccionats es podran veure en línia. En total s'han presentat més d'un centenar de documentals, dels quals el jurat, composat per les guanyadores de l'any passat, n'ha escollit sis. En el cas que les mesures de seguretat ho impedissin, tot el certamen passaria a ser online. La tria inclou Exodus, la història del polifacètic violinista Ara Malikian, Burning Gambia, Perkin Passuit, Lex Sara i El Equipo de los Códigos Olvidados. Com sempre, serà gratuït.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Va, que ja arribem.
Però espera, no corris tant. Agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt, calla, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí, entrem, entrem. Agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:45 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Notícies migdia.
Reprenem la informació a falta de 7 minuts per arribar al punt de les dues. Ara us expliquem en clau més general i fora de Sabadell que Quim Torra s'ha convertit, com sabeu, en el primer president de la Generalitat en ser inhabilitat en el càrrec en actiu. Ja com a expresident, aquest matí ha visitat els presos independentistes al Lledoners i ha fet una crida als partits perquè apostin per una llei d'amnistia. Avui la seva defensa ha presentat un recurs d'empara al Tribunal Constitucional i han demanat la suspensió cautelar de la seva inhabilitació. Són els primers passos del camí que ha de portar el cas a la justícia europea. Mentrestant, el calendari electoral ja s'ha posat en marxa. Si en els pròxims dies no es presenta cap candidat a la presidència, que tot fa preveure que no n'hi haurà, es convocaran eleccions de forma automàtica a principis de febrer.
Aquest és el guió que l'analista polític Pau Canaleta ha previst en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio. Des del seu punt de vista, la inhabilitació de Torra era evident, però el va sorprendre l'actitud del ja expresident.
Potser sí que ha sobtat una mica la sensació de lleugerament, no?, que ha transmès el president Torra en el seu acomiadament, no? Això sí, però més enllà d'això jo crec que és molt previst políticament.
Després de la inhabilitació, Junts per Catalunya i Esquerra s'han repartit les tasques de presidència i han acordat deixar passar el temps fins a les eleccions del febrer. Canaleta considera que Esquerra és qui surt més ben posicionada.
Esquerra Republicana també té un candidat, que Junts per Catalunya, a part del candidat simbòlic que seria el president Puigdemont, doncs no té encara un candidat definit, però 4 mesos són molt de mesos i a més sabem que les forces estan molt igualades, no? Per tant, és molt complicat saber finalment qui acabarà guanyant les eleccions.
En canvi, augura uns resultats més dolents pels partits unionistes, ja que les enquestes indiquen que hi haurà una caiguda de la participació i els pot perjudicar. De totes maneres, assegura que quedarà un Parlament molt dividit i que les votacions es poden decidir per pocs vots de diferència.
I a tot això, el govern ha transmès aquest dimarts un escrit al govern espanyol per tal que comuniqui en el dia d'avui la previsió de publicar el cessament de Quim Torra com a president de la Generalitat al Butlletí Oficial de l'Estat. Segons l'informe dels serveis jurídics de la Generalitat, la publicació al BOE és necessària per poder promoure un decret de substitució del president. El secretari del govern, Víctor Cullell, ha sol·licitat un nou informe al Gabinet Jurídic Central de la Generalitat per tal d'aclarir com procedir en cas de no produir-se la publicació al BOE. El govern assegura a través d'un comunicat que la petició de publicació es fa per tal de dotar de la màxima seguretat jurídica les properes actuacions del govern en funcions. I deixem de banda aquesta qüestió per repassar d'altres. Per exemple, en matèria de pandèmia, us expliquem avui que la velocitat de contagi, la R, ha baixat per sota de l'1 a Catalunya i se situa en el 0,94, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Fa 24 hores era d'1,07.
El risc de rebrot també ha disminuït fins a 163,43, 9 punts menys en un dia. En les últimes 24 hores s'han declarat 1.865 casos nous confirmats per PCR de Covid-19. La xifra de casos amb totes les proves és de 163.594, amb mort 9 persones més per coronavirus a Catalunya. Els ingressats als hospitals pugen en 9 persones i ara són 800, de les quals 139 estan a l'UCI, 5 més que fa 24 hores.
Les morts per Covid-19 al món ja superen, atenció, al milió, segons les darreres dades de la Universitat Johns Hopkins.
Amb més de 200.000 morts, els Estats Units és el país amb més defuncions causades per la pandèmia, seguit del Brasil amb més de 140.000 i l'Índia amb més de 96.000. Segons el recompte independent de la Johns Hopkins, Espanya és el novè estat del món en nombre de morts per la Covid-19, amb 31.411.
I en matèria judicial, l'Audiència Nacional, ho hem conegut avui, ha absolt els 34 acusats en el judici de la sortida a borsa de Bankia, entre els quals hi havia l'expresident de l'entitat i expresident del Fons Monetari Internacional, Rodrigo Rato.
Tots ells estaven acusats de delictes d'estafa als inversors i falsedat comptable. En la sentència, el tribunal considera que l'operació va comptar amb l'aprovació de tots els supervisors, com ara el Banc d'Espanya, el FROB, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i EBA, i que el fulletó de sortida a borsa incluïa una informació financera i no financera àmplia i adequada.
I novetats al voltant de l'operació Kitchen. L'excomissari José Manuel Villarejo ha assenyalat Mariano Rajoy en el cobrament de sobres amb B.
Així es desprèn d'una conversa enregistrada i que li va ser intervinguda. Tot plegat està recollit en el sumari del cas sobre l'espionatge al tresorer del PP, Luis Bárcenas, per trobar documents comprometedors per als dirigents del Partit Popular.
I la patronal COE ha aprovat per unanimitat l'última proposta per prorrogar el ERTO del govern espanyol. En un comunicat, la patronal recorda que el comitè s'ha reunit de manera extraordinària per abordar aquest acord, que passarà avui pel Consell de Ministres. El document, asseguren, inclou totes les empreses que s'estan veient afectades per la crisi de la Covid-19. Recordem que aquesta pròrroga del ERTO anirà fins al 31 de gener. I la confiança de l'economia europea alenteix la seva recuperació en el mes de setembre després d'haver caigut en força en els mesos de març i abril per la Covid-19. A la zona euro, per exemple, la confiança en l'economia registra un augment de 3,6 punts al setembre, mentre que en el conjunt de la Unió Europea l'increment és de 3,4. Així, l'optimisme pel que fa a l'economia desaccelera la recuperació en el mes de setembre, ja que l'agost va créixer en 5 punts al bloc comunitari i en 5,1 a l'eurozona. Espanya és el quart estat de la zona euro on més creix l'optimisme econòmic per l'augment del sector serveis. I la Unió Europea finança amb 9.213.000 euros la renovació de la flota d'autobusos de Barcelona per tal de fer-la més sostenible. I també us expliquem que Renfe ha apartat del servei al treballador que va proferir insults homòfobs a un usuari a l'estació de Plaça Catalunya. Exigeix a l'empresa contractant, a més, que el retiri de les seves funcions. Un minut pràcticament per arribar al punt de les dues. Marxem. Doncs fins aquí el Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també a partir de les 4 als butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara, tota la informació esportiva i tota l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell a l'Hotel Suís amb en Pau Vitorí i avui un convidat de luxe, el capità Àngel Martínez. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.